Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Un brot que ha afectat a 50 pacients de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i també la unitat d'hemodiàlisi ha obligat a tancar el centre a nous ingressos fins que la situació no estigui controlada. Segons ha informat aquest passat dimecres a la tarda el Departament de Salut, la situació epidemiològica i de pressió assistencial a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre es troba en una situació difícil, per la qual cosa s'han adoptat noves mesures dins del pla de contingència. Una d'aquestes mesures és que l'antiga residència d'Amposta s'habilitarà a partir d'avui dijous com a espai per atendre persones amb necessitats de cures intermèdies, amb l'objectiu de reduir la pressió sobre els principals centres hospitalaris. A l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta, on s'atenen els pacients aguts i crítics, hi ha actualment 29 pacients ingressats a la UCI, 24 dels quals amb Covid-19. A planta hi ha 27 pacients contagiats de la malaltia. De la seva banda, l'Hospital Comarcal d'Amposta suma ja 18 pacients ingressats per Covid-19 i l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre en té 4. El Verge de la Cinta seguirà atenent la cirurgia urgent, oncològica i no ajornable, mentre que la resta d'intervencions s'atendran, sempre que sigui possible, a la resta de centres del territori. Les consultes externes només faran primeres visites preferents de forma presencial. La resta de consultes, segones visites, controls, etc., es faran per via telemàtica. Des del centre s'estan estudiant també mesures per restringir visites i acompanyants degut a l'alta incidència de la Covid-19 en la comunitat. L'Hospital d'Amposta ha desprogramat la cirurgia amb ingrés, ha suspès algunes proves especials i ha reduït les consultes i visites i desprogramarà part de la cirurgia sense ingrés, ja que a partir d'avui dijous s'habilitarà l'antiga residència de la gent gran d'Amposta com a centre per atendre pacients de les Terres de l'Ebre amb necessitats de cures intermèdies.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Departament de Salut ha dividit el sistema hospitalari en 5 grans clústers territorials per coordinar decisions i fluxos de pacients. L'objectiu és una atenció equitativa al ciutadà i també que la pressió assistencial estigui compartida. D'aquesta forma, si un hospital té una situació complicada per la Covid, pot derivar certes intervencions urgents a altres centres del seu clúster que no estiguin tan sobrecarregats. Els 5 àmbits són Nord Lleida, que té a la Vall d'Hebron com a coordinador, Barcelona Dreta Litoral i Anoia, que té l'Hospital de Sant Pau, Nord Girona, Can Rutí, el C-17, que té el Clínic com a coordinador, i finalment Sud Tarragona, que té l'Hospital de Bellvitge. Aquesta setmana, amb 705 pacients a les UCI per coronavirus, s'han desprogramat entre un 25 i un 30% l'activitat no Covid. La directora de l'àrea assistencial del CatSalut, Xènia Aceves, explicava amb aquest exemple què és el que implica aquesta nova organització del sistema sanitari per clústers.
Per exemple, ens podem trobar, no, que en un territori, posaré un exemple molt clar, per la pressió assistencial, algun dels hospitals que forma part del clúster hagi de valorar o estigui dient, escolta, si jo no, desprogramo una cirurgia, no ho sé, una cirurgia doncs, fins i tot oncològica perquè no tinc llits i no tinc capacitat d'ingressar aquest pacient a la UCI quan surti del quiròfan, i en un altre hospital d'aquest mateix clúster estan, per exemple, no estan tan pressionats i poden seguir fent intervencions quirúrgiques d'hèrnies inguinals, això no hauria de passar. És a dir, hauríem de compartir els recursos de manera que el quadrano que us deia, és a dir, aquest conjunt de procediments de màxima criticitat, no s'arribi a desprogramar en cap lloc del clúster per un tema de pressió assistencial.
Per la seva banda, el director del CatSalut, Adrià Comella, destaca que l'objectiu d'aquesta nova organització és donar una resposta equitativa a l'activitat Covid i també a altres patologies.
Ens interessa molt donar resposta al Covid, però ens interessa molt també seguir donant resposta al no Covid, especialment el més greu, de forma equitativa arreu del territori. Aquesta és la qüestió i, efectivament, Lleida va viure una... està en la quarta onada, per entendre'ns, eh? I Lleida va viure una segona onada quan la resta del país estava, diguem-ne, en una situació de menys tensió, i allà apareix aquesta necessitat clara de dir, ostres, com... si un hospital està molt assetjat, la resta dels hospitals poden ajudar molt, moltíssim, perquè aquest assetjament sigui el mínim possible.
Adrià Comella ha assenyalat que, històricament, s'han anat traslladant pacients, però que ara es vol funcionar com un rellotge.
Òbviament, quan un pacient no tenim capacitat de donar-li sortida en un lloc, sempre històricament s'ha traslladat a un altre. Aquí es tracta de com en un escenari de màxima tensió, que és el que vivim quan tenim aquesta situació de pandèmia, tots aquests fluxes funcionen en la mesura del possible com un rellotge, per entendre'ns, no? Perquè aquí la qüestió, diguem-ne, de la velocitat i de la i de fer aflorar les màximes capacitats de cada centre d'una forma oberta, transparent i, sobretot, equitativa, diguem-ne, això que ha explicat la doctora Cebes i la senyora Manjón, que tots els centres posen a disposició la màxima capacitat per atendre de la mateixa manera, amb les mateixes prioritats, millor dit, les diferents casuístiques de pacients. Això és el que, d'alguna manera, no passa en situacions de menys tensió.
Preguntat sobre quin impacte pot tenir la variant britànica del coronavirus en el sistema sanitari en les properes setmanes, el director del CatSalut, Adrià Comella, ha assenyalat que aquesta nova organització permetrà fer aflorar nous recursos dels hospitals i de manera més coordinada.
Si no es prenguessin mesures i anéssim a un virus més contagiós del que hem tingut ara i anéssim a molts més casos, siguent la pressió assistencial que ja tenim elevada, el sistema del conjunt del país es veuria en una situació de franca amenaça, està claríssim. Per tant, seria segur imprescindible prendre mesures que evitessin aquesta major contagiositat si arriba el cas, perquè cap sistema arreu del món, l'alemany, l'anglès, que són sistemes molt potents, de fet, probablement doncs, de més capacitat i de més potència que el nostre mateix, quan han tingut aquesta experiència no han tingut més remei que fer mesures de moltíssima contenció, perquè si no el sistema probablement s'hagués vist de passat, no? Si anem amb aquesta situació, des d'un punt de vista assistencial, el que estem parlant de preservar molt el no-Covid al màxim possible, no? De lo més greu, inclús a coses menys greus, per no perdre, diguem-ne, capacitat de servei als usuaris, es pot veure també molt compromès aquesta màxima elasticitat, si s'ha de centrar en lo més greu, i lo més greu acaba sent tot Covid o pràcticament tot Covid, doncs, òbviament, no podríem preservar tanta part de l'activitat com pretenem amb totes aquestes decisions. Aquest seria l'altre element, no? Si segueix creixent, la recomanació que sempre ha fet el CatSalut en tot aquest tema és la de revisar les mesures, assegurant-nos que les mesures tenen molta eficiència, la màxima possible.
D'aquesta manera es va presentar ahir dimecres, a càrrec dels responsables del Sistema Català de Salut, aquesta nova organització del sistema hospitalari a Catalunya, que va començar a funcionar a finals de l'any passat davant de la tercera onada. Aquesta nova organització es mantindrà, almenys, fins que acabi la pandèmia i, segurament, en un primer tram per recuperar l'activitat no Covid-19 que no s'hagi pogut fer durant aquests mesos.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Departament d'Agricultura ha anunciat que té ja pràcticament enllestit el projecte constructiu de la primera zona de regadiu del canal Xarta Sénia amb la previsió de posar-la efectivament en marxa l'any 2023. Es tracta d'una superfície de 186 hectàrees d'oliveres, cítrics i ametllers dels municipis d'Aldover i Xarta. Les obres s'han de licitar els pròxims mesos i podrien començar aquest mateix any 2021, segons ha traslladat la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, a pagesos, alcaldes i cooperatives. El projecte de regadiu, però, continua generant controvèrsia i topa amb l'oposició d'entitats socials i ambientalistes com la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que hi veu una porta per a un possible trasbassament cap al sud. Per executar les obres, dividit en tres zones, el govern preveu destinar 50,5 milions d'euros inclosos en el Pla Econòmic Financer d'Infraestructures.cat. Segons un comunicat d'Agricultura, les tasques del grup de treball creat entre la Comunitat de Regants, la Federació de Cooperatives de Catalunya i el Departament d'Agricultura per impulsar les adhesions al regadiu han permès aconseguir el compromís de 1.025 propietaris amb una superfície de 4.731 hectàrees. En total, el regadiu del canal Xarta Sénia preveu irrigar 16.480 hectàrees. Segons aquest mateix comunicat, s'han analitzat les àrees amb major densitat d'adhesió i s'han seleccionat tres zones per iniciar el regadiu. En la zona 1 hi ha incloses superfícies dels termes municipals d'Aldover i Xerta. La zona 2 beneficia el terme municipal de Roquetes. I la zona 3, els termes municipals de Santa Bàrbara, La Galera i Mas de Barberans. El total d'aquestes tres zones és de 3.522 hectàrees. La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, anunciava d'aquesta manera l'inici de les obres de les primeres hectàrees irrigables del canal Xarta Sénia al llarg d'aquest any, per a començar a regar ja l'any 2023.
I la idea és aquesta, que puguem licitar ja el projecte en aquests moments, en aquest any, i començar les obres, si es pot, aquest mateix 2021, però que ja en la campanya del 2023 doncs puguem regar, si més no, aquestes pràcticament 200 hectàrees i seguir amb el projecte per anar-lo tirant endavant.
tot i que llargament reclamat per pagesos i cooperatives del territori, les encara baixes adhesions respecte al total de superfície regada prevista ha estat motiu de discòrdia amb entitats socials i ambientalistes. Retreuen a la Generalitat que promogui un regadiu amb poca demanda, fet que podria acabar convertint la necessitat de finançar unes obres molt costoses en una excusa per poder vendre part de l'aigua de la concessió a altres territoris i amb altres finalitats, segons denuncia la Plataforma en Defensa de l'Ebre. En canvi, el Departament d'Agricultura remarca que les actuacions previstes tenen com a finalitat implantar el regadiu d'alta eficiència en zones amb forts dèficits hídrics, amb l'aplicació també de noves tecnologies de reg, inclòs un canal telescopi que s'estreteix a mesura que avança i també cercant l'ús d'energies alternatives que el facin més sostenible. Els cultius que se'n beneficiaran són bàsicament l'olivera, l'ametller i els cítrics, en reg de suport o bé en ple reg. Segons càlculs del Departament d'Agricultura, la producció d'una olivera en secà en aquestes terres és d'entre 1.500 o 2.000 quilos hectàrea, mentre que en regadiu pot arribar a produir-ne entre 6.000 i 10.000 quilos per hectàrea. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya preveu per a la pròxima campanya una reducció de la collita de l'oliva en torn del 50% a les zones que han patit danys en aquest cultiu pel temporal Filomena. En concret, les cooperatives productores d'oli afectades són 38. Les cooperatives que s'han reunit aquest passat dimecres per analitzar els danys en l'olivera reclamen a l'administració un pla de recuperació del potencial productiu i ajuts que els compensin la pèrdua de producció. El temporal ha afectat unes 46.000 hectàrees, 34.600 hectàrees a Lleida, 8.700 a les Terres de l'Ebre i 3.000 al Camp de Tarragona. Les comarques amb més afectació són les Garrigues, el Segrià, l'Urgell, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya també mostra preocupació després dels primers peritatges per la resposta que pugui donar l'assegurança per garantir la viabilitat de les explotacions afectades davant d'una catàstrofe d'aquesta magnitud. La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha promès una línia d'ajuts per als productors d'oli afectats pel temporal Filomena amb l'objectiu de recuperar el potencial productiu de les seves explotacions. Jordà, que no ha concretat ni la xifra total ni els mecanismes que s'activaran per fer efectius aquests recursos, ha fet l'anunci des d'una finca d'olivers joves d'Horta de Sant Joan, que va patir importants danys per l'acumulació de neu sobre les rames. De moment, només ha avançat que seran ajuts destinats a agricultors professionals i que s'adaptaran en funció de les característiques dels seus conreus, ja sigui en secà o regadiu, ecològic o convencional, així com també de l'edat dels arbres. Aquesta qüestió s'abordarà en una pròxima reunió de la taula sectorial de l'oli. Aquests ajuts formarien part de les mesures a curt termini que el departament preveu per garantir la continuïtat del sector i mantenir la seva professionalització.
Les de curt termini, òbviament, passen per ajudar, per estar al costat dels productors i productores d'oli del país per retornar aquesta capacitat productiva i que el cultiu de l'olivera no desaparegui del territori. Només faltaria, fem el millor oli del món, el de millor qualitat, i el que hem de fer és ser capaços de que la producció doncs, es continuï mantinguent. Evidentment, això ho farem a través d'uns ajuts que determinarem en funció de les diferents tipologies, de si és de secà, de si és de regadiu, de si és ecològic, de si no és ecològic, de si són oliveres joves, de si són oliveres doncs, velles, etc etc. En això estem treballant i properament, aquests propers dies, convocarem ja una taula de l'oli, del sector de l'oli, per parlar estrictament d'aquest tema.
Els municipis més afectats per la nevada del 9 i 10 de gener són aquells on el gruix de neu va ser considerable i el pes de la neu va provocar el trencament de branques. Això tindrà afectacions, encara no calculades, sobre la pròxima campanya. Segons el Departament d'Agricultura, van resultar afectades un total de 8.750 hectàrees d'oliveres. A la llarga, però, l'objectiu, segons ha explicat la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, és que els conreus de secà acabin integrant-se també en la cobertura de les assegurances agràries.
Moltíssims productors no asseguren, i això no és gratuït, és a dir, no asseguren perquè no vulguin, justament en l'olivera de secà, sinó perquè no els hi surt a compte, evidentment. I això nosaltres hem de ser capaços de muscular-ho perquè aquest sector és un sector professional, doncs encara l'hem de professionalitzar més si es pot i tenir un sistema de cobertura d'assegurances important en aquest país. Això vol dir seure'ns amb ells, parlar-ne i ajudar tant com puguem, però evidentment ha de poder sortir a compte assegurar. A més estem en uns moments on les inclemències meteorològiques, fruit també d'aquest canvi climàtic, doncs cada dos per tres està tocant els nostres productors.
Actualment, el conjunt de Catalunya només assegura un 40% de tot el cultiu, però a llocs com el Camp de Tarragona o les Terres de l'Ebre no s'arriba ni al 2%. En canvi, a les Garrigues sí que s'assegura fins al 40%, però a altres punts de la demarcació de Lleida només s'arriba al 25%. Un empresari del País Valencià ha adquirit les naus d'entalls d'Amposta de l'empresa Coenia S.A. al polígon de l'Oriola d'Amposta. Situades en una parcel·la de 52.000 metres quadrats de superfície i 25.000 metres quadrats d'instal·lacions industrials, dividides en dos naus de 12.500 metres quadrats cadascuna, la nova propietat té previst arrendar aquestes instal·lacions a l'empresa ampostina NAT, que recentment s'ha fet càrrec de marques de roba infantil com Tuk Tuk, TCN, Ori o Canada House. La societat vol ampliar l'activitat i les instal·lacions que té actualment, creant una base logística del sector tèxtil. L'operació, de la qual no ha transcendit l'import, permetrà a l'Ajuntament d'Amposta recuperar 378.000 euros de deute pels impostos pendents. Segons ha explicat l'alcalde d'Amposta, Dan Tomàs, l'activitat anunciada es posarà en marxa immediatament i les previsions són de generar a mig termini uns 100 llocs de treball i una inversió de diversos milions d'euros. Segons ha apuntat, l'operació ha estat llarga i complexa i ha comptat amb la col·laboració dels departaments d'Economia i d'Empresa de la Generalitat. El Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT, ha reduït el consum d'aigua un 13,6% durant l'any passat. La principal raó ha estat la Covid-19 i els efectes econòmics que ha tingut, especialment pel que fa a la caiguda del turisme i de l'activitat empresarial. Així, el consum de les indústries ha baixat un 20,9%, és a dir, fins als 21,68 hectòmetres cúbics, mentre que el descens dels ajuntaments ha estat d'un 9,2%, amb un consum de 42,09 hectòmetres cúbics. Globalment, el CAT ha subministrat 63,77 hectòmetres cúbics d'aigua als seus consorciats. El president del CAT, Xavier Royo, ha destacat el trencament de la canonada principal a l'Ampolla de principis de l'any 2020 com un dels fets més destacats. La incidència va fer que el consorci fes durant els mesos següents un estudi per saber l'estat de més de 12.500 tubs. Únicament 33 van presentar patologies i 5 ja han estat substituïts. Dels 28 restants, 2 se substituiran enguany i la resta encara tenen anys de vida útil, segons ha precisat el director gerent Xavier Pujol. A banda, un dels projectes més ambiciosos per enguany i l'any 2022 és la implementació de fibra òptica a la canonada per monitoritzar-ne en continu l'estat estructural. El president del CAT, Xavier Royo, ha destacat que fins l'any 2023 es faran inversions per valor de 36,6 milions d'euros, la meitat dels quals estaran finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua.
Els projectes que engloben aquests 36,6 milions és una relació tancada de projectes. Uns que s'han començat el 2020, que són el tema de diagnòstic de la tuberia, el tema del dipòsit de Cota del Rei que hem dit, el tema de l'ultraviolat, el millora de qualitat, hem parlat d'un altre del sistema de desbàs del dipòsit d'aigua crua, hem parlat de 4 o 5 projectes que ja estan començats. I llavors aquests 4 últims del 21, que són 2 dipòsits reguladors a Vilaseca i Cunit, el dipòsit d'aigua crua de la planta de l'Ampolla i la segona fase del diagnòstic de la tuberia, que és una implantació d'un AFO, d'una fibra òptica dins del tuberia, dins d'aquests 75 quilòmetres de tuberia, són projectes que se sumen als altres que ja estan en marxa i que la suma de tot ascendeix a aquests 36,6 milions d'euros. Els 36, com hem dit abans, són 50% cofinançats per l'ACA, pel Departament de Territori, i el 50% pel Consorci d'Aigües. Aquest és el pla d'obres estratègic d'aquests 4 anys, 2023 inclosos.
Finalment, en el balanç que ha fet el Consorci d'Aigües de Tarragona del passat 2020, ha celebrat que dues sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li hagin donat la raó en la relació al subjecte passiu del cànon de l'aigua, pel qual el jutjat ha obligat a l'Agència Catalana de l'Aigua a retornar aquest tribut del període 2012-2015 per un valor total de 3,56 milions d'euros. La Diputació de Tarragona ha programat sessions tècniques als municipis per tal de lluitar contra la vespa asiàtica. Així, amb l'objectiu de difondre sistemes de control i lluita contra la vespa asiàtica, la Diputació de Tarragona iniciarà el pròxim 29 de gener una sèrie de sessions informatives virtuals per als municipis de la demarcació. Aquestes sessions s'adrecen a tècnics i càrrecs electes dels ens locals i a membres d'entitats que puguen estar relacionades amb aquesta problemàtica, com ara agrupacions de defensa forestal, associacions de bombers voluntaris, centres excursionistes, caçadors o apicultors. La primera sessió s'ha programat per aquest divendres 29 de gener i s'adreçarà a les poblacions de la comarca de l'Alt Camp. Les següents sessions es preveuen dur a terme el 5 de febrer a la Conca de Barberà, el 12 de febrer al Baix Penedès i el 19 de febrer al Tarragonès.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, destaquem avui aquesta pujada considerable de la temperatura que fa que a hores d'ara parlem d'un ambient força suau. Per exemple, a Vinebre tenim 6 graus o bé al Dover, atenció, 18 graus. I és que aquest vent amb estralat fa que la temperatura en alguns sectors sigui sobre res calfada i, per tant, tinguem una temperatura més alta respecte a l'entorn. També cal destacar que avui la temperatura màxima en alguns punts s'espera que pugui inflar-se fins als 23 graus i, a més, degut també al vent amb estralat i també degut a aquesta temperatura suau, cal destacar que farà sol o resol i és que han de creuar alguns núvols prims que sí que puntualment deixaran el cel entrenyinat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.